de Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià a Ràdio Estel.
Bon dia. Iniciem avui un nou programa a Ràdio Estel que pretén fer-vos arribar l'actualitat de l'Església de Tarragona i tot allò que es desenvolupa al voltant de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Per això hem triat un títol que uneix el nom de dos sants molt representatius per a cadascun dels llocs. Sant Fructuós, el bisbe tarragoní, que va morir màrtir el 21 de gener del 259, un dels màrtirs més antics documentats a la península ibèrica, i Sant Pacià, bisbe de Barcelona, entre el 365 i el 373, que va ser un dels autors del cristianisme primitiu, raó per la qual és considerat un dels pares de l'Església. És el primer autor nascut en terres de l'actual Catalunya, del qual se'n coneix el nom i se'n conserven obres. La seva festivitat se celebra el 9 de març. Per tant, cada setmana anirem de Sant Fructuós a Sant Pacià a través de testimonis que ens acostaran la vida a l'Arxidiòcesi de Tarragona i a la institució universitària principal de l'Església de Catalunya, l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Per començar, aquesta setmana ens acompanyaran el rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, el doctor Joan Torra, i la vicepresidenta de l'Associació Bíblica de Catalunya, Esperança Amill, una entitat que celebra enguany el 50è aniversari de la seva creació a Tarragona. Aquests dos temes principals, acompanyats de notícies, formaran el contingut del programa. Comencem. L'Ateneu Universitari Sant Pacià serà un dels dos eixos en els quals girarà aquest programa juntament amb l'Església de Tarragona. Dijous inaugurarà el curs acadèmic 2024-2025, el primer que iniciarà com a rector el doctor Joan Torra, anomenat oficialment el proppassat mes de maig. L'Ateneu està integrat per les facultats de Teologia, de Filosofia, la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes i l'Institut de Liturgia Ad Instar Facultatis. Aquest nou curs, la Institució Universitària de l'Església de Catalunya implementa el pla estratègic elaborat per les quatre facultats. Aquest pla escriu la missió de la institució, la visió que té de la seva situació i el seu posicionament institucional. Ha de posar l'accent en els objectius, els projectes i les accions per als pròxims 5 anys. Doctor Joan Torra, bon dia.
Molt bon dia i bon diumenge.
Tot a punt per dijous?
Sempre falten coses, segur, perquè sempre passa el mateix, coses d'aquestes d'inauguracions i d'actes d'aquest tipus, sempre és allò de que última hora encara hi ha coses per fer, però no, bé, ho tenim tot preparat, tot a punt, previst al màxim, sí.
Aquest curs serà el primer que començareu com a rector. Heu fet la primera reunió del Consell de Direcció amb els nous càrrecs ja nomenats. Com queda l'estructura de l'Ateneu?
Sí, a veure, un matís que és una mica també important. Jo vaig començar a ser prorector de l'Ateneu al moment en què el doctor Armand Puig va anar destinat a Roma a ser president de la BEPRO, de l'agència aquesta de verificació i qualitat de la Santa Seu. Llavors vaig començar a ser prorector perquè, per qüestions que no fan el cas, doncs el que li hauria correspost, que era el vicerrector, doncs no ho podia fer, llavors es va demanar si podien fer aquest prorectorat. Jo vaig acceptar i se'n va fer el nomenament era del gran canceller. Llavors, després d'això, vam començar immediatament amb l'encàrrec de prorector i anava el fet de fer les seleccions de rector, corresponents, perquè tot, i que funcionés la casa amb normalitat i que, esclar, per tant, no, jo no era rector, havien de fer-se les eleccions, però en canvi estava actuant com a prorector. Llavors, tot això ha tardat, perquè ha de fer tot el procés, primer de les eleccions, llavors de passar-ho a Roma de fer les recerques, investigacions, o que sigui, llavors fa el nomenament. El moment en què fa el nomenament Roma, fa el nomenament des del mes de setembre. Per tant, representa que jo, l'any passat, sense saber-ho, vaig començar sent ja rector. I, per tant, Roma ha habilitat, per dir-ho així, ha habilitat tot l'any passat, que ja estava fent de prorector, com a rector. De manera que ara ja estic al segon any dels tres, que és el nomenament de rector. Això val la pena saber-ho, perquè si no representaria que em queden 2 anys, em queden 2 cursos dels tres del nomenament de rector. El moment en què jo rebo llavors el nomenament de rector oficialment és quan llavors puc constituir els equips, perquè una de les característiques del ser prorector és, dit en frase llatina, clàssica, és el nihil in novetur, no es canvia res d'estructura, perquè estàs provisional, per dir-ho així, eh? Llavors en aquell moment és quan comences a constituir l'estructura organitzativa nova, sí, sí.
Que ara ja teniu el Consell Directiu
constituït. Això mateix, el Consell Directiu, perdó, ja hi era un Consell Directiu, evidentment, i va continuar, evidentment, i per tant jo vaig treballar sempre amb els quatre degans i doncs els vicerrectors, etc. Que el moment en què rebo el nomenament ja definitiu, jo començo una colla de consultes a tots i a tothom de la casa, tant com he pogut, per dir quina estructura organitzativa hem de fer en funció del que som. I això ha permès el nomenament, o fer la proposta de nomenament, i el gran canceller ja ha anomenat dues persones com a vicerrectors, i ha anomenat, per tant, a proposta meva, passant pel Consell Directiu, doncs ha anomenat el doctor Daniel Palau, que és degà en funcions de teologia, perquè jo he deixat de ser degà al moment de passar a ser rector, doncs ell és degà en funcions i també s'està fent ja tot el procés, llavors ha passat a ser vicerrector acadèmic. I el doctor Ignasi Fuster, ha passat, que és el degà de filosofia, ha passat a ser el vicerrector administratiu. Per tant, amb això estalviem també, agilitzem el Consell Directiu, perquè doncs, el Consell Directiu són els dos vicerrectors, els quatre degans i el secretari general, llavors això ho agilitza. Hem nomenat també el secretari general, que aquest acabava, aquest va per terminis, no va per el rectorat, sinó que va per terminis, acabava els 3 anys, el doctor Miquel Ramon, i ara ja està nomenat el doctor Marcos Aituno, ja està funcionant. Això ha permès que des de l'1 de setembre, el moment en què comencem doncs, el curs, doncs, es pugui ja constituir el Consell Directiu i pugui assumir tota aquesta feina d'anar implementant doncs, aquesta colla de coses que, de fet, ja hem estat fent aquest curs passat, però que doncs, ara ho podem fer, diguem així, oficialment.
Ara entrem en els reptes de l'Ateneu. Heu dit diverses vegades, que diverses ocasions, que l'Ateneu ha de ser el pulmó intel·lectual de l'Església a casa nostra, que pensa Déu i l'explica en català. Hi ha plena consciència per part de tothom?
I si més no, és una cosa que hem d'anar fent, que tothom en tingui plena consciència, perquè si no, en la feina evangelitzadora que tenim a l'Església sempre aniríem repetint el mateix, i això d'anar repetint el mateix acaba un moment que no diu res, perquè és amb esquemes passats, amb paraules passades, i per tant contínuament cal que es pensi Déu en català, Catalunya, perquè és la nostra terra i és el lloc que ens toca, i això és un principi d'encarnació, som aquí, ho pensem des de la nostra cultura, des de la nostra història, des de la nostra tradició, des de tot el que deixem, de pensar Déu per poder evangelitzar. Doncs la nostra feina és aquesta de pensament, aquesta acadèmica, aquesta universitària, aquesta feta amb el rigor científic, això, per poder ajudar, facilitar, prestar a tota la nostra Església aquest esquelet intel·lectual, aquest esquelet de pensament, aquest esquelet doncs, que és el que després s'expressa en tot, des de les estructures organitzatives dels bisbats, fins a la labor evangelitzadora, fins als documents que es fan, fins a l'esperit que ho empara tot. Per tant, aquesta és la missió que com a institució, i en aquest moment l'única institució universitària que tenim com a tal, l'Església de Catalunya, els bisbats de Catalunya, doncs tenim encomanada, i això és una missió extraordinària, meravellosa, és a dir, apassionant, que no deslliga dels bisbats, sinó tot el contrari. Hem d'entendre que relliga profundament els bisbats, perquè si no, deixeu-me dir una expressió molt catalana, aniríem tirant, i això no porta enlloc.
Les titulacions, la gent és conscient de que a l'Ateneu es poden donar titulacions que tenen equivalència en el món civil?
Esclar, nosaltres som una universitat, un Ateneu universitari, que depèn de la Santa Seu. Per tant, donem els títols en nom de la Santa Seu, en nom del Papa, i per tant ho fa el gran canceller, el cardenal Joan Josep Omella. Per tant, això. Però llavors, la Santa Seu i l'Estat espanyol estan, tots han signat tots els decrets dels acords de Bolonya, i per tant l'espai únic europeu, l'espai superior europeu universitari. Llavors això vol dir de que tota la feina que fem nosaltres és reconeguda, no només l'Estat espanyol, a tot arreu d'Europa, tots els països que han signat aquesta declaració de Bolonya. Per tant, quan un fa la carrera de filosofia aquí, és equivalent a la carrera, i té tot el reconeixement i la igualtat amb la carrera civil de filosofia i la d'història, amb la d'història i la d'art amb art, i la d'arqueologia amb arqueologia. Nosaltres hi posem el distintiu cristià. Diguem que les específiques, aleshores, que no tindrien paral·lel, nostra amb la universitat seria en teologia, ja és curiós també que la teologia, que al cap i a la fi és el que dona naixement a les universitats, no estigui a les universitats, però això és aquelles coses de circumstàncies històriques de casa nostra, per tant, i la litúrgia, que a més és nova, i per tant doncs, aquesta representa que, però tot i això també té reconeixement, de manera que el títol que un trauria aquí té reconeixement civil com a llicenciat o com el grau o com a doctor, el que sigui, té reconeixement civil. Sí, sí, sí.
I universitat, quan serà universitat l'Ateneu?
Això ho sap nostre senyor. A veure, una universitat a nivell eclesiàstic, una universitat requereix que hi hagi 4 facultats. En la terminologia italiana i de la Santa Seu, quan no hi ha 4 facultats, és un Ateneu. I l'equivalència pel llenguatge italià o pel llenguatge de l'Església, no hi ha diferència. És a dir, un Ateneu és una universitat que té 3 facultats. Què passa? Que nosaltres tenim 3 facultats i tenim l'Institut de Litúrgia ad Inter Facultatis, reconegut l'any 2020, i que, per tant, entra el 5è any. Ho dic perquè això de ser com ad Inter Facultatis, que vol dir com si fos una facultat, que té tot el reconeixement de tot, i que al cap de 5 anys es valora a veure si això ja pot ser una facultat. Per què dic si es valora si ho pot ser? Perquè una de les característiques que ha de tenir, per exemple, és que com a tal facultat hauria de tenir els 3 graus, els 3 nivells. Hauria de tenir el grau, el màster i el doctorat. És a dir, el grau, els 3 anys primers, i això no ho teníem. No existia un batxillerat en litúrgia o un grau de litúrgia. És que com a tal només hi era Sant Anselm de Roma, que és l'únic lloc també que es fa, i prou. I, per tant, un grau en litúrgia, pensar una carrera prèvia per entrar a la llicenciatura de litúrgia. Que la llicenciatura de litúrgia s'hi entra amb el títol també de batxillerat en teologia. Però poder-hi entrar des d'aquí, això es requereix i això ha comportat crear-ho. Llavors, crear-ho no ha estat senzill, perquè primer de tot doncs, s'ha d'estructurar, s'ha de pensar, s'ha de donar tota l'aprovació d'això, llavors una vegada tenim tot això, doncs ens llancem a fer-ho, i aquest curs passat ja vam tenir gent, l'anterior no hi vam ser temps a fer ni la propaganda, i per tant no es va poder implementar. Aquest any passat ha començat un curs dels 3, o sigui, el primer d'aquests 3, ho dic perquè es anirà fent cíclic això, però el primer amb 4 alumnes, i per tant ja tenim aquesta realitat. Llavors, al cap de 5 anys, doncs, la Santa Seu ha de valorar si, per tant, això ja és, diguem-ne així, suficient, i és suficient les publicacions que es fan, i els professors que hi ha, i la quantitat de... No és només una qüestió numèrica, sinó que la Santa Seu ha de fer una valoració. Ho dic ben dit, a veure, després de que nosaltres fem la valoració, la Santa Seu mira a veure si ho repassa ella, no és que vingui una inspecció, sinó que es basa en el que nosaltres fem. I llavors, en funció de tot això, doncs, decideix a veure si passa a ser, si passa a ser facultat com a tal. Doncs una vegada fet això, si és que tot dona i que diuen si sí, ja estem a punt, no hem d'esperar o el que sigui, si una vegada fet això, llavors es tracta de dir 1, 2, 3, 4, ja som els 4, llavors hem de dir, doncs ho demanem, i per tant es demana el reconeixement explícit, i per tant llavors ja no és només repassar litúrgia, sinó que és repassar teologia, filosofia, la història de Gaudí, per tant la facultat Gaudí, però dir, totes aquestes compleixen el... I si compleix tot això, doncs aquí tens el títol d'universitat. Per què cal el títol d'universitat? Perquè és bo. Perquè ens dona una paritat, una igualtat, amb la resta del llenguatge universitari nostre. Som universitat com una altra universitat. En aquell moment, quan dius som un Ateneu, en el nostre llenguatge no s'entén que som una universitat. En canvi, doncs, això et dona una... No has de fer tantes explicacions per dir-ho així, si pots, vaja, estar molt més en paritat, en igualtat, amb les altres universitats, que tenim una relació extraordinària, que col·laborem, que tenim convenis, que estem convidats a participar al Consell Interuniversitari, i anem, tot i que, evidentment, no hi podem tenir vot perquè no som reconeguts per això, però nosaltres hi anem, i participem, però això et dona una categoria diferent, a fer entendre que estem fent una aportació extraordinària també a la cultura catalana.
Han quedat molts temes oberts, sí. Hi haurà moltes coses a parlar durant tota la temporada.
Sí, sí.
Avui ho deixarem aquí. Bé. Doctor Joan Torra, que vagi molt bé el curs.
Moltes
gràcies. Comenceu bé dijous,
sí, sí,
aquesta inauguració de curs amb la edició inaugural del doctor Jordi Font.
Sí, sí.
I que, bueno, i a partir d'aquí, doncs, endavant.
Moltes gràcies, i que sigui Déu mateix qui dugui a bon terme aquesta obra que estem duent, a terme també des d'aquí. Sí, sí. Gràcies.
Sí, sí. Gràcies.
Aquesta setmana a Sant Pacià,
Per acabar la informació de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, recordar que dijous, dia 18, a 11:45 del migdia, tindrà lloc a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona l'acte oficial d'inauguració de curs, que comptarà amb la lliçó inaugural del doctor Jordi Font, professor de l'Institut de Litúrgia Ad Inter Facultatis, que porta per títol Rerefons estacional de l'any litúrgic, actualitat, límits i oportunitats. L'acte, que comptarà amb la presència dels bisbes catalans, té l'entrada lliure i també es podrà seguir per streaming a través del web de l'Ateneu, edusantpacià.cat. El doctor Font explicarà que hi ha una relació i una certa harmonització entre les estacions de l'any, primavera, estiu, tardor i hivern, i l'estructura de l'any litúrgic, Pasqua, Pentecosta, Nadal. Mentre que el tema Pasqua-Primavera és un tema mínimament estudiat, assegura, el tema de la resta d'estacions de l'any i l'any litúrgic està menys treballat. Avui, que el tema ecològic està present en la sensibilitat actual, una relació com aquesta, avança el doctor Jordi Font, pot obrir algunes possibilitats pedagògiques, cosa que el Concili Vaticà II no exclou, i fins i tot mistagògiques per acostar l'estructura sacramental de l'any litúrgic a l'home actual. Per acabar el resum de la seva ponència, el doctor Jordi Font deixa una pregunta en l'aire. L'Església podria, amb aquesta relació, evangelitzar el temps natural perquè sigui una bona notícia pels nostres contemporanis tan sensibles a l'ecologia? L'acte d'inauguració oficial del curs 2024-2025 de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, dijous, dia 18, a 11:45 del migdia, serà a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, que està situat al carrer de la Diputació, número 231, cantonada amb el carrer Balmes. L'entrada serà lliure. El 21 de setembre de 1974 va néixer l'Associació Bíblica de Catalunya amb el decret d'aprovació signat per l'arcabisbe de Tarragona, Josep Bonigol, en comunió amb els altres bisbes amb seu a Catalunya, i va esdevenir l'òrgan col·legial de la Conferència Episcopal Tarraconense per a la investigació bíblica i per a l'exercici de l'apostolat bíblic en les seves diverses manifestacions i possibilitats a Catalunya. L'Associació Bíblica de Catalunya ha pretès, des de la seva fundació, estar formada no tan sols per biblistes, sinó restar oberta a tothom qui vulgui viure la paraula de Déu i donar-la a conèixer arreu. El proper dissabte 28 de setembre tindrà lloc a Tarragona la celebració dels 50 anys, que s'iniciarà amb una eucaristia a la catedral i tot seguit un acte institucional que acabarà amb un dinar de germanor. Per parlar d'aquests primers 50 anys de vida de l'Associació Bíblica de Catalunya ens acompanya la Maria de l'Esperança Amill, vicepresidenta de l'entitat i també directora del Secretariat Diocesà per l'Animació Bíblica de l'Arcabisbat de Tarragona. Bon dia i moltes felicitats per aquest 50è aniversari, Esperança.
Bon dia.
Han passat 50 anys. N'esteu contents de com ha evolucionat l'associació? Ha pogut anar complint els objectius?
Doncs sí, podem dir que estem contents que aquella iniciativa d'aquells biblistes que van començar a reunir-se ja l'any 1963, fruit del Concili Vaticà II i tot l'impuls que va suposar, no?, pels estudis bíblics i per la vida de l'Església, doncs aquella iniciativa que després es va, no?, fer realitat amb el decret que tu mateix ens has dit, no?, que es va signar el 21 de setembre de 1974, doncs hagi pogut arribar fins a nosaltres, no?, i sobretot perquè veiem que aquells objectius que eren, no?, aquest investigar, divulgar i viure la paraula de Déu, doncs s'ha anat desenvolupant, no?, a l'Església de casa nostra, i com amb el mestratge d'aquells primers biblistes, no?, ha anat passant d'una generació cap a l'altra, uh-huh, no?, i encara continua.
Per què és necessari, és bo per la societat, que tingui un coneixement mínim, encara que sigui, de la Bíblia?
Bé, doncs perquè estem convençuts que la paraula de Déu, no?, és eficaç, que la paraula de Déu il·lumina la nostra vida. I, per tant, no?, com a cristians, els cristians, doncs, en la paraula, no?, hi tenim la base, no?, que ens impulsa a seguir endavant. Però també per la societat catalana en general, no?, com a obra literària, com a obra de cultura, com a obra que porta a pensar i no?, a qüestionar-se sobre el sentit de la vida.
Entre les activitats que genereu hi ha els cursos bíblics que organitzeu a l'estiu. Com es van iniciar?
Doncs bé, aquells biblistes que es reunien, no?, en les jornades per compartir els coneixements, que ells anaven, els quals ells anaven aprofundint, doncs van veure que no podien crear, formar una associació en què només hi hagués un cap, és a dir, un cervell pensant, no? Deien, com ens diu el Vaticà II, l'escriptura ha de ser l'aliment del poble de Déu. Com arribarà aquest aliment a tota, no?, a totes les comunitats si no tenim unes persones que facin de pont entre els que estudien la paraula i les comunitats? I llavors es va tenir la idea de fer aquests cursos bíblics d'estiu, que primer es deien cursos de monitors bíblics, amb la idea de formar persones que arreu de les comunitats poguessin anar fent, doncs, aquest treball, no?, de formigueta, d'acompanyar els grups en l'aprofundiment i assaborint la paraula.
L'Associació Bíblica de Catalunya també organitzeu el Diumenge de la Paraula i la Setmana de la Bíblia, que el Papa Francesc va demanar que se celebrés el segon diumenge després de Nadal. Anys enrere, els bisbats amb seu a Catalunya l'havíeu celebrat el primer diumenge d'Advent. Quines activitats realitzeu arreu de Catalunya?
Bé, el Diumenge de la Paraula i la Setmana de la Bíblia, sí que l'impulsa, una de les impulsores és l'Associació Bíblica de Catalunya, però hi ha diferents entitats, no?, que penso que és el bonic, és que tot el treball de conjunt de totes aquestes entitats fan possible, doncs, que arreu dels bisbats hi hagi activitats, no? L'important és la celebració del Diumenge de la Paraula, no?, que és el que, doncs, com deies, el Papa Francesc, no?, amb la Peritilis va instituir amb la intenció, deia ell, no?, de que aquest Diumenge de la Paraula sigui un diumenge de celebració, reflexió i divulgació de la paraula de Déu. I justament va posar aquest diumenge enmig de la setmana per la unitat dels cristians, no? Perquè, doncs, la paraula és allò que uneix i que pot obrir ponts de diàleg, de concòrdia i de vida, no?, entre tots els cristians. Llavors, durant la setmana, doncs, es fan diversos actes a les parròquies, però també als mitjans de comunicació, les escoles cristianes i amb altres entitats, buscant també aquest diàleg entre fe i cultura.
Una de les coses que també organitzeu, o com a mínim organitzàveu, eren les pelegrinatges d'estiu a Terra Santa. No sé com està la situació actualment, si encara ho continuo fent o no.
Bé, els pelegrinatges a Terra Santa, és a dir, que en diem els pelegrins de la paraula, no?, que és com ens deia Pau VI, que la Terra Santa és el sisè evangeli, no? Llavors, doncs, es van començar a fer ja fa molts anys, mossèn Joan Magí, mossèn Joan Aragonès, d'aquí a Tarragona, primer com a cursos de formació pels preveres, no? Els preveres anaven 15 dies, 3 setmanes a Terra Santa, després es va obrir, no?, a tothom, i es van ja centrar, doncs, sobretot a l'estiu, que és quan la gent fa vacances. Llavors, aquest any no l'hem pogut fer, degut a la situació de guerra que hi ha a Terra Santa, però, tot i que no puguem fer-ho, sí que seguim en contacte, no?, amb els cristians de la Terra Santa, és a dir, no?, les pedres vives que ens acullen quan nosaltres hi anem i amb les quals ens agrada, doncs, conversar quan durant el nostre pelegrinatge i també celebrar-hi l'Eucaristia el diumenge a les seves parròquies.
Quina relació teniu des de l'Església de Tarragona amb el Patriarcat Llatí de Jerusalem?
Bé, doncs, fruit dels pelegrinatges a Terra Santa, tenim clar, quan anem a Terra Santa no anem a fer de turistes, no?, sinó que anem a viure, no?, a palpar, a escoltar la paraula des dels llocs. Llavors, tenim clar, no és només anar a veure, a visitar els santuaris, sinó també a conèixer les pedres vives, dèiem, no?, que són els cristians que viuen a la Terra Santa, nascuts allí, no?, de tradició. I llavors ja des de sempre hem procurat això, no? Doncs el diumenge anem a celebrar l'Eucaristia en una parròquia, no? Que és una manera de fer aquesta, una mica, no?, com a germanor, no? establir lligams de germanor amb els cristians d'allà, i ells ens donen també aquest testimoniatge de vida, d'esperança profunda, d'una vitalitat molt ferma, que, clar, no?, nosaltres que venim de la vella Europa, no?, en què moltes vegades vivim amb certa fredor, segons el que veiem, com aquelles comunitats són vives, fortes, fermes, i ens encomanen aquesta, no? Llavors, des de Tarragona, doncs, hem establert ja a través dels viatges aquest contacte pràcticament diari, ara gràcies als mitjans tecnològics actuals, amb els cristians d'allà.
Cal recordar que l'Esperança Mill és la directora del Secretariat d'Animació Bíblica de Tarragona. Parlem de l'acte de celebració del 50è aniversari de l'Associació Bíblica de Catalunya el proper dissabte, 28 de setembre. Com el teniu plantejat?
Bé, d'entrada intentarem no, que sigui una celebració d'acció de gràcies, no? Perquè pensem que l'Associació Bíblica de Catalunya és un gran do de Déu a l'Església catalana. Tenim en compte que l'Associació Bíblica de Catalunya, tothom que hi col·labora i que hi treballa, doncs ho fa altruistament, no? És a dir, no. I, per tant, és Déu mateix que ha fet possible aquesta realitat. Llavors, doncs, ens trobarem a la catedral per donar gràcies d'aquests 50 anys i després doncs, farem un acte institucional una mica també per parlar d'on venim, on som i cap on anem i quin ha sigut no, el paper rellevant de l'Associació Bíblica de Catalunya a l'Església Catalana. I quan diem l'Església Catalana, pensem en l'Església dels nostres bisbats, però també que l'Associació Bíblica de Catalunya, des del seu origen, és una associació interconfessional, perquè el treball dels biblistes des del primer moment a casa nostra doncs, va unir no, tots els estudiosos no, de les Sagrades Escriptures dels diferents bisbats, de les diferents comunitats, però també no, dels germans de l'Església cristiana evangèlica.
L'acte és obert a tothom? Cal inscriure's prèviament?
L'acte és obert a tothom, pot venir a la catedral, a la celebració, també després a l'acte institucional que farem al seminari, que passa que pel dinar, llavors doncs, la gent s'ha d'inscriure, perquè clar, hem de saber quanta gent serem.
L'Eucaristia a quina hora serà?
A les 11 del matí, a les 11 del matí a la catedral, després a 12:45 a l'acte institucional al seminari, a continuació el dinar de germanor.
Esperança Mill, vicepresidenta de l'Associació Bíblica de Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé la celebració del proper dissabte, dia 28.
Moltes gràcies a vosaltres i sabeu que esteu tots convidats.
Bon dia.
Bon dia.
L'actualitat de Tarragona.
Mossèn Santi Soro Roca és el nou vicari general de l'Arquebisbat de Tarragona. Mossèn Joan Àguila, el seu predecessor, passa a ser provicari general per a la pastoral i mossèn Joan Anton Sedó, rector de la unitat pastoral d'Alcover, ha rebut el nomenament de vicari episcopal per a les persones i, per tant, s'incorpora al Consell Episcopal, al qual també pertanyen mossèn Ignasi Durany, vicari episcopal per a la Caritat i president del Tribunal Metropolità de Tarragona, i Maria del Mar Cugat, secretària general i cancellera de l'Arquebisbat. El Consell Episcopal passa a estar format, per tant, per 5 persones. Els seus membres són els primers cooperadors de l'arquebisbe. La missió i les competències del vicari general i dels vicaris episcopals es regeixen pel Codi de Dret Canònic. El càrrec de vicari general és el primer dins la cúria diocesana i té potestat ordinària executiva, no legislativa ni judicial, per tal d'ajudar l'arquebisbe en el govern de tota la diòcesi. Mossèn Santi Soro Roca, nascut l'any 1949 a Martorell, va ser ordenat prevere el 22 de setembre de 2001 a la Catedral de Tarragona. Actualment és rector de les parròquies de la Unitat Pastoral de Salou i Vilaseca i prèviament havia exercit el ministeri en parròquies de la comarca del Priorat. Actualment forma part del Col·legi de Consultors i és conciliari de la Delegació per a Laics i la Família. Del nou membre del Consell Episcopal, mossèn Joan Anton Sedó, cal dir que és vicari episcopal per les persones amb l'encàrrec de promoure una cultura vocacional i la coordinació de l'atenció al clergat, la vida consagrada, les famílies i totes les realitats laicals. Nascut a Tivissa l'any 1953, actualment mossèn Sedó és rector de la Unitat Pastoral d'Alcover. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens retrobem, si Déu vol, la setmana vinent, diumenge a les 10 del matí, en aquesta mateixa sintonia de Ràdio Estel. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des del control tècnic i de qui us parla, Òscar Bardagí. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia.